Segon any que es du a terme la campanya, però enguany s'ha reduït el sostre de cotxes en 3.000 vehicles, és a dir, s'ha passat de 20.000 a 17.000. Una xifra que, segons ha confirmat el conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, es mantindrà l'any que ve.
És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
De les sol·licituds que ha presentat Valeval, la patronal que representa les empreses amb més flota de vehicles de lloguer, el Consell n'ha acceptat la meitat. Valeval, de fet, ha demanat la suspensió de la limitació. A les 8:30 entrevistarem el seu president, Cristóbal Herrera. Abans, però, repassem els titulars del dia. El Consell de Mallorca durant el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor.
Pagarà una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa privada i recuperarà la gestió de la infraestructura. D'aquesta manera, segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, a la llarga s'estalviaran doblers públics.
Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals, per tant, la diferència és molt considerable.
I a Menorca, el Consell analitza a partir d'avui les ofertes de venda de blocs de pisos que ha rebut perquè formin part del programa de lloguer estable.
La institució posarà en marxa d'aquí a uns mesos per primera vegada la mesura per pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Ara el Consell analitzarà les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si hi ha acord amb el propietari, els comprarà. És Núria Torrent, consellera d'Ordenació del Territori.
Nosaltres amb el programa Lloguer Estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
També avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
L'IVA de la llum i el gas natural tornen a pujar al 21%, que és el seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels impostos dels hidrocarburs. El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, creu que s'haurien d'haver mantingut tots els descomptes.
El riesgo del incremento de los suministros es patente y por lo tanto entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
I els experts avisen de la necessitat d'activar els mecanismes de prevenció i de mitigació de les platges per evitar que desapareguin. Calculen que el moment crític arribarà al 2050.
Ara mateix, entre el 20 i el 30% de les platges arenoses de tot el món estan en regressió a causa de l'onatge, els temporals i, sobretot, de l'augment del nivell de la mar. Una situació que se suavitza a les costes de la Mediterrània.
I de l'exterior, hi ha hagut la primera volta de les eleccions presidencials a Colòmbia. El candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirella i el progressista Iván Cepeda de Pacto Histórico es disputaran la presidència del país dia 21 de juny.
De la Espirella ha aconseguit prop del 44% dels vots, mentre que Cepeda ha quedat en segon lloc en gairebé el 41%, uns resultats que l'actual president de Colòmbia, Gustavo Petro, no reconeix.
I dels esports, l'Atlètic Balears i el Poblense s'han quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt blanc i blau va caure per 1-2 contra el Jaén en un partit que es va decidir a la pròrroga i el Poblense va dir adeu al somni de l'ascens a la tanda de penals contra l'Àguiles. Balearicos i Poblers continuaran un any més a la Segona Federació. També en futbol, la selecció espanyola, amb 4 jugadores mallorquines, aterrarà avui a Mallorca per preparar el partit que jugarà divendres contra Anglaterra a l'estadi de Sant Moix. El combinat espanyol s'entrenarà avui a les 6:15 a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni en una sessió oberta al públic. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma juga avui continuar viu al play-off pel títol. El conjunt de Vadillo visita a les 8:15 la pista del Manzanares. Si els mallorquins guanyen, forçaran el tercer partit de la sèrie i, si perden, s'acomiadaran de la temporada.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia. Avui continuaran les temperatures elevades.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada en què tindrem un termòmetre pràcticament sense canvis respecte d'ahir i amb uns valors bastant elevats, esperant que avui la màxima torni a girar aproximadament entre els 29 i els 33 graus. D'altra banda, quant al cel, tot i que a primeres hores del dia han tingut una presència important de núvols i fins i tot al llarg de les primeres hores del dia següents, encara podran tenir qualque pinzellada de núvol prim, esperant que el sol torni a ser el protagonista. El vent bufarà fluix, principalment de xaloc, i tot i que al sud de les illes tindrem un panorama marítim bastant tranquil, al nord sí que podrem veure redols de maror. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Vilafranca, 20 a Bunyola i 23 a Capdepera. A Menorca, 22 graus a Es Migjorn Gran i 24 a Fornells. I a les Pitiüses, 22 graus a Santa Eulària i 23 a la Savina.
Són temperatures d'ara quan són les 8 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Escanelles i en Cel López. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui comença l'aplicació de la restricció de vehicles a les Pitiüses, que s'allargarà fins dia 30 de setembre, i dissenguany s'ha reduït el sostre de 20.000 a 17.000 vehicles, un topall que s'estableix per 2 anys. Ivonne Aranyó.
Enguany, el topall d'entrada de vehicles a Eivissa baixa a 17.000, 3.000 menys que l'estiu passat. Mariano Juan és conseller de Mobilitat d'Eivissa.
Assolim aquesta xifra de 17.000 cotxes circulant a Silla d'Eivissa, baixant dels 20.000 inicials que teníem, no? Per tant, arribàvem en aquesta xifra que ens plantejàvem arribar en 5 anys, doncs ja hem arribat en 2 anys. I ho hem fet perquè els resultats han estat molt bons.
I és que Autoritat Portuària certifica que l'any passat van entrar 32.000 cotxes menys, fruit de la limitació. Com a novetat, la xifra màxima de els 17.000 vehicles es mantindrà també per l'any que ve.
És que aquest cupo ja és per 2 anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
Precisament de les sol·licituds de l'Associació de Lloguer de Vehicles, Valeval, el Consell n'ha acceptat la meitat. De fet, Valeval ha demanat la suspensió de la limitació.
Que doncs, quasi en 30.000 sol·licituds només s'han acceptat doncs, unes 15.000 aproximadament. No? Per tant, nosaltres entenem que existeixi aquesta postura per part de Valeval i aquesta suspensió que, òbviament, no acceptarem.
Encara no hi ha dades oficials, però no hi ha previsió d'assolir el topall de limitació d'entrada de vehicles a Eivissa fins al mes d'agost.
També avui comença la regulació de vehicles Formentera Eco. Es dona el tret de sortir d'aquesta limitació amb 20.500 autoritzacions aprovades i en quotes que es troben ja esgotades. Regina Amaians en té més detalls.
La regulació d'entrada de vehicles Formentera Eco es manté per aquesta temporada igual que l'estiu passat, amb un sostre màxim de 10.287 vehicles. De moment se n'han registrat gairebé 22.500 sol·licituds d'autorització, de les quals ja se n'han aprovat més de 20.500. Verònica Castelló és la consellera insular de Mobilitat.
Prop d'unes 1.400 han set denegades. Moltes vegades aquesta part de denegades són tràmits que estan inacabats o que han de subsanar i no ho han acabat fent.
Des de juny i fins a l'agost, l'ocupació de turismes de visitants es troba ja entre el 50 i el 74%. La pressió més elevada es concentra en les autoritzacions puntuals de residents d'Eivissa que viatgen amb la seva moto. La quota es troba ja esgotada tots els caps de setmana fins a darrers d'agost.
Ja vàrem advertir que no se donava resposta a tota aquella demanda que hi havia i bé, ja s'està veient que es demana més encara.
Enguany es revisarà també el correcte ús de les autoritzacions de temporada.
Es podrà revisar que si hi ha autoritzacions que s'han donat de temporada i realment no se n'han fet ús d'elles, retirar-se perquè un altre vehicle puga disfrutar-la.
La limitació d'entrada de vehicles es mantindrà fins dia 30 de setembre. Circular en aquest període sense tenir l'autorització pot suposar sancions de fins a 10.000 euros.
I el mateix dia en què entra en vigor la limitació de vehicles a les Pitiüses, coneixem també més detalls de la normativa també similar que es vol aplicar a Mallorca. El president del Consell, Llorenç Galmés, explicarà avui les novetats sobre la llei de regulació de l'afluència de vehicles que vol presentar la institució insular. Aquestes darreres hores també han conegut que el Consell de Mallorca, durant el pròxim ple, la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor pagarà una indemnització de 118 milions d'euros. A l'empresa privada recuperarà la gestió de la infraestructura i preveu que això permeti estalviar doblers públics a la llarga.
L'empresa concessionària Pamasa és propietat del grup madrileny Sacyr. Un estudi de serveis tècnics i jurídics del Consell recomana resoldre el contracte de manera anticipada. Calculen estalviar així a la llarga entre 141 i 260 milions d'euros. Això dependrà de com evolucioni la inflació i també del trànsit en aquesta via, ja que el Consell pagava a la companyia pel manteniment en funció del nombre de vehicles que en fan ús. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
Estem xerrant d'una xifra, d'una quantia prou important que fa que el Consell Consell de Mallorca dugui en el proper plenari un acord d'inici per començar la tramitació per tal de fer aquesta resolució anticipada.
D'aquesta manera, el Consell assumirà una despesa grossa ara per estalviar doblers a mitjà termini, ja que el contracte havia d'estar vigent fins al setembre del 2041.
Enguany, el Consell de Mallorca ha de pagar gairebé 20 milions d'euros pel manteniment d'aquesta carretera. Una vegada se faci la resolució anticipada, el Consell de Mallorca assumirà el cost del manteniment de la carretera i calculam que estaria al voltant de 3 milions i mig, 4 milions d'euros anuals. Per tant, la diferència és molt considerable.
El Consell sosté que no es tracta d'un rescat pròpiament dit com el que es va fer al túnel de Solla, ja que no s'ha delegat en aquest cas un interès públic ni tampoc s'ha de negociar. Simplement faran ús d'una clàusula del contracte de concessió.
I ja ha acabat el termini per presentar ofertes de venda de blocs de pisos perquè el Consell de Menorca els compri i formin part del programa de lloguer estable. És una iniciativa que la institució posarà en marxa d'aquí uns mesos per pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Ramiro López.
A partir d'avui s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i, si hi ha acord amb el propietari, el Consell comprarà els blocs per incorporar-los al seu programa de lloguer estable que es posarà en marxa en uns mesos. Escoltem a Núria Torrent, consellera d'Ordenació Territorial i Turística de Menorca.
Nosaltres amb el programa de lloguer estable tindrem pisos com us puguin venir tant de particulars com els nostres propis pisos del Consell Insular. I nosaltres després, amb aquesta bossa de pisos, els anirem adjudicant en els llistat que tinguem de demandants que compleixin també una sèrie de requisits.
Els blocs que es comprin podrien ser gestionats per l'Oficina Insular de l'Habitatge de Maó, que es va inaugurar el passat 15 de maig. Per primer cop, el Consell de Menorca s'ha obert a comprar blocs de pisos per intentar pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge.
Vam mirar les pàgines web d'immobiliàries a internet i no tots són pisos individuals, diguéssim, no hi ha blocs de pisos sencers. Per tant, el que feim és aquesta prospecció, aquesta posada en públic d'aquesta possibilitat d'oferir.
La partida pressupostària per a aquesta mesura anirà en funció de les ofertes rebudes. El Consell, però, assegura que hi ha promotors interessats a vendre els seus pisos.
També a partir d'avui els contribuents poden presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines habilitades. La campanya del 2025, que és la que s'ha de presentar enguany, va començar dia 8 d'abril i acabarà el 30 de juny. L'Agència Tributària ja ha rebut més de 14 milions de declaracions. Aquestes 10 milions surten a tornar i fins ara ja s'han abonat més de 5.000 milions d'euros.
Coincidint amb l'inici de l'atenció presencial, l'Agència Tributària de les Illes ha activat una nova edició del servei Renda Àgil, un programa de col·laboració amb l'agència estatal per facilitar la confecció i presentació de les declaracions. Aquest servei ofereix assistència personalitzada als contribuents i dona cobertura prioritària als municipis de la part forana de les Balears. La iniciativa es prestarà entre dia 1 i el 30 de juny a través de les 16 oficines distribuïdes entre totes les illes. Els residents dels municipis inclosos en el programa poden demanar cita prèvia fins al 29 de juny. Els contribuents de la resta de municipis poden concretar la cita per rebre atenció presencial a les oficines de l'AEAT fins al mateix dia, fins al dia 29 de juny.
I amb l'inici d'aquest mes de juny, avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornaran a pujar el 21%, el seu percentatge habitual de manera extraordinària havia estat rebaixat al 10%, però aquesta disminució temporal estava condicionada a l'evolució de la inflació. Sí que es manté, però, el descompte dels impostos als hidrocarburs.
El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, lamenta que decaigui la rebaixa de l'IVA de l'electricitat i el gas. Considera que els motius que van fer que s'aplicassin continuen perfectament vigents.
La razón por la que se bajó el impuesto era las consecuencias de la guerra en Irán. Es algo que no ha finalizado y, consecuentemente, el riesgo del incremento de los suministros es patente y, por lo tanto, entendemos que se tendría que haber mantenido esta rebaja.
Independentment del percentatge d'impostos que es pagui en cada moment, Rodríguez recomana optar sempre per la tarifa regulada a l'hora de fer el contracte amb la companyia energètica.
Es verdad que podemos ver oscilaciones en nuestros contratos, pero también es cierto que si baja, pues nos bajará, mientras que si cogemos tarifas fijas, el problema es que el único aliciente que tienen es que cada mes vamos a saber lo que vamos a pagar, pero no significa que estemos ahorrando dinero.
Sí que continuen en vigor les ajudes a sectors concrets, per exemple, aquells que beneficien agricultors i transportistes i també els descomptes reforçats del bo social elèctric.
Alguns dels beneficiaris d'aquestes ajudes són els autònoms. Ahir varen tornar a sortir al carrer en una nova jornada de mobilitzacions a tot Espanya. Palma, una quarantena de persones amb les mans tenyides de vermell i sota el lema autònoms asfixiats varen reclamar la necessitat de flexibilitzar les quotes de la Seguretat Social. Així ho explicaven Òscar Manuel Duran i Eva Mas, coordinadors de la plataforma 30N.
La situació és molt precària per nosaltres i feim un sobreesforç per arribar a fin de mes i poder fer els pagos que ens exigeixen.
Després ahir varen pagar la quota. No sabem si varen fer feina o si no varen fer feina per poder pagar-la, però la pagam. I és abusiu tot, tot.
I el CESIF demana al Ministeri de Justícia una solució urgent per la reducció del personal informàtic que hi ha al jutjat de les Illes. Segons el sindicat, els darrers canvis han suposat una reducció del 75% d'aquests treballadors. Carme Moreno.
El delegat del CESIF a Justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que en el cas de Mallorca s'ha passat de 3 treballadors presencials i 3 auxiliars a 3 persones que hauran d'atendre totes les incidències tècniques que hi pugui haver al traspartit judicials que hi ha a l'illa.
Lo que más nos llama la atención es que prácticamente se suprimen los que denominamos OIS, es decir, personal que está en el edificio y que atiende cualquier problema que haya urgente, por ejemplo. Estamos celebrando una vista, un juicio, y no funciona la cámara o no funciona el micrófono. Eso es motivo de suspensión. No se puede hacer si no está plenamente operativo. Pues el personal que teníamos in situ en los edificios para realizar esta labor se ha eliminado prácticamente.
Segons el CESIF, aquests canvis arriben en un moment delicat, ja que a mitjans més s'introdueix un nou programa de gestió processal i els funcionaris, diu el sindicat, els manca formació.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I la Policia Nacional investiga la troballa d'un cadàver en el torrent dels Jueus, just a la frontera entre Serenal de Palma i el de Llumajor. L'avís el va donar ahir diumenge un treballador de Malla que duia a terme tasques de neteja.
El grup d'homicidis ha inspeccionat aquesta zona, s'ha fet càrrec de les investigacions. Les primeres comprovacions apunten al fet que podria haver caigut d'un dels ponts que passen per damunt el llit del torrent, per la qual cosa, en espera d'allò que determini l'autòpsia, es descartaria la hipòtesi d'una mort violenta.
Hi ha hagut una nova agressió a un metge durant una consulta passat a un centre de salut de Palma després d'insultar-lo i amenaçar-lo. La pacient s'hi va fuar i li va donar cops i el va repinyar la cara i els braços.
El metge va aconseguir desfer-se'n i va demanar ajuda al personal de seguretat. L'agressió va passar el mes de febrer, però no ha estat fins ara que la dona ha estat localitzada i detinguda.
I aquesta matinada ha arribat una barca amb migrants a la platja de Can Pere Antoni a Palma i viatjaven 4 persones d'origen magrebí que se sumen a les 177 que varen arribar durant la jornada d'ahir a les costes de les Balears a bord de 9 barques.
4 de les barques han arribat o han estat interceptades a prop de Formentera, 4 a Mallorca i 1 a Eivissa. En tot el cap de setmana han desembarcat també 280 persones i d'ençà que van començar l'any són més de 2.100. D'aquesta manera duim un ritme d'arribades molt semblant al de l'any 2005, que recordem va ser any de rècord històric.
I ara vos explicam l'ensurt que ha hagut un avió que feia la ruta entre Newark a Nova Jersey, als Estats Units, i Palma va haver de tornar cap a l'aeroport d'origen perquè un passatger duia un dispositiu de Bluetooth activat amb el nom de bomba.
L'aeronau va tornar 2 hores més tard d'haver començat el vol. La tripulació va demanar a tots els passatgers que desconnectassin els seus dispositius Bluetooth de manera immediata, però al manco 2 van continuar encesos. Per mort de l'emergència en seguretat que això suposa, els pilots van haver de tornar a l'aeroport de Newark, d'on havia sortit el vol. Un jove de 16 anys va ser detingut.
I els experts avisen de la necessitat d'activar els mecanismes de prevenció i de mitigació a les platges per evitar que desapareguin i calculen que en el moment crític arribarà l'any 2050. Fan aquesta advertència en un moment en què entre el 20 i el 30% de les platges d'arena de tot el món estan en regressió a causa de l'onatge dels temporals i, sobretot, de l'increment del nivell de la mar. Una disposició natural se suavitza a les costes del Mediterrani, on no hi ha marees vives i on tenim un tipus d'onatge diferent als oceans. Si analitzem la situació de les Balears, hi ha una certa estabilitat des de l'any 1956 fins ara, però sí que preocupa més el cas de Menorca, que està més afectada pels temporals marítims.
Pel que fa a les costes de la resta de les Illes Balears, hi ha oscil·lacions que van des del mig metre perdut al mig metre guanyat al llarg de les darreres dècades. Són unes xifres que entren dins els límits del que es considera natural, és el professor de Geodinàmica Externa de la UIB, Lluís Gómez Pujol.
El 2050, aquest increment ja no quedarà emmascarat per la dinàmica interanual. I, per tant, ja serà constatarem que hi haurà un retrocés de la línia de costa. Què passa amb les platges? Bé, si tenen el que en diem espai d'acomodació, és a dir, que se'n poden anar cap enrere, se van desplaçant. Si no tenen aquest espai per anar enrere, llavors tenim un problema.
Menorca, com dèiem, és l'illa més perjudicada, en especial perquè els temporals marítims els afecten més. Cala Tirant ha retrocedit 21 metres des de 1956 a ara i a Son Saura altres 20.
Predominantment d'una direcció i no n'arriben d'una altra. I, per tant, no compensa. Si te'n vas a Son Bou, i te'n vas fa 2-3 mesos a Son Bou, de Menorca, dius, ostres, m'estic quedant fora platja, perquè han vengut uns temporals d'una direcció molt particular i t'han mogut el ciment d'una determinada manera i te l'han deixat a una determinada profunditat.
A diferència d'aquestes, altres platges urbanes a les quals ha intervingut l'home han crescut. És el cas de Sant Antoni d'Eivissa, que en els darrers 70 anys ha guanyat 27 metres. Miquel Mirgual és professor de la UIB i investigador de Risbal.
Tot i que una platja hagi pogut créixer al llarg de les darreres dècades, perquè ha tingut, per exemple, aportacions externes de sediment, no vol dir que siguin platges resilients front a les dinàmiques naturals a les quals avui en dia estem som majors.
Un dels casos més estudiats precisament és el de Cala Milló. A Mallorca, en aquest moment, l'amplada mitjana de la platja és de 33 metres i en el pitjor dels casos, el 2050 se reduiria un 33%, el 2100 quedarien només redols d'arena.
I avui també vos expliquen que les Balears són la segona comunitat autònoma amb menys despesa mitjana per persona en productes farmacèutics i sanitaris, 610 euros mensuals. Tot i això, la despesa total ha augmentat en un any. L'any 2025 va ser gairebé un 5% superior a l'any 2024. Unes xifres que vos detallam dies després que el Congrés dels Diputats ha aprovat un nou model de copagament pels productes farmacèutics que pretén alleugerir la càrrega econòmica de les persones amb manco recursos.
Les Balears tenen manco despesa per dos factors. D'una banda, les illes ens situen per davall la mitjana pel que fa a malalties com diabetis o hipertensió. De l'altra, som una comunitat autònoma manco envellida, amb una edat mitjana de 42 anys. Tot i així, l'envelliment creix a les illes, en la qual cosa les malalties que requereixen una despesa més gran en fàrmacs i productes sanitaris augmenten. Maria Ferrat és la vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears.
Principalment enfermetats metabòliques, com per exemple la diabetes, les insulines i tota la medicació derivada de la diabetes, jo crec que són les que tenen un cost més elevat de preu de medicament. També els medicaments que pel colesterol o els lípids i també les malalties d'obstrucció de vies respiratòries també tenen una demanda elevada de medicament.
Uns medicaments que poden generar addicció i és complicat detectar-ho per la falsa sensació de seguretat en les substàncies controlades. Però un mal ús o un abús pot posar en risc la vida del consumidor, sobretot pels efectes secundaris que comporta.
Analgèsics com el Nolotil o ansiolítics com Orfidal i Lexatin lideren el consum, segons l'Observatori del Medicament de la Federació de Farmacèutics d'Espanya. Es tracta del nom comercial amb què es coneixen els principis actius i cap d'ells es pot aconseguir sense recepta. Antoni Parets, director de projectes de Project Home.
Què passa amb tots els medicaments? Els medicaments al ser una cosa legal, una cosa, una pastilla, però moltes vegades les persones tenen la percepció de que no estan dolent o se'n pot fer un mal ús, i realment les, aquests medicaments, i sobretot després si els mescles amb alcohol, o si es mescles amb alcohol o amb altres substàncies, pot sí que tenen uns efectes perillosos i uns efectes narcòtics importants.
El fentanil s'ha fet popular per les recurrents imatges als mitjans de comunicació de consumidors en estat catatònic, mentre que el fàrmac Lyrica és menys conegut, però molt estès entre els joves. Indicat en cas d'epilèpsia o d'ansietat, té un efecte narcòtic, per tant crea dependència, ho explica Emma Suárez, farmacèutica del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears.
Se buscan efectos combinados con otros medicamentos o con alcohol o opioides, por ejemplo, y se busca el efecto euforizante, un efecto de bienestar, de relajación, socialización. Entonces, en este contexto sí que hay constancia de que se usa con un uso que no es adecuado para el propio medicamento, sino como un uso recreativo.
La forma d'obtenció d'aquest fàrmac per un canal de venda que no sigui oficial i en recepta, com ara una pàgina web o el mercat negre directament, suposa un risc exponencial per la salut del consumidor, ja que es desconeix la seva composició real.
Informatiu Matí. Esports.
Són ara les 8 i 25 minuts. Encetam la informació esportiva parlant de l'Atlètic Balears i del Poblense, que han quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, ha estat un mal cap de setmana pel futbol balear. L'Atlètic Balears va caure per 1-2 contra el Jaén en un partit que es va decidir a la pròrroga després d'acabar els 90 minuts amb un resultat de 1-0 favorable a l'Atlètic Balears gràcies a una diana de Tovar. A la pròrroga, el conjunt andalús va capgirar l'eliminatòria. Al tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
Están todos jodidos, en un momento no tienen la oportunidad porque es una situación muy compleja ahora, pero ya lo digo desde aquí, lo mismo que le voy a decir a los jugadores es que me siento muy orgulloso de ellos, pero nos ha faltado un poquito, nos ha faltado esa para poder conseguirlo. Lo ha conseguido otro rival que también le ha hecho las cosas muy bien.
I el porter de l'Atlètic Balears, Pablo García, i el futbolista Jaume Pol es van mostrar molt afectats després de no haver pogut aconseguir l'ascens del seu equip.
Y nada, tío, muy, muy mala suerte y no sé qué decir, tío, es una putada. Ya te digo que no le duele a nadie más que a mí, a este equipo, que queríamos conseguir algo esto. Y...
Va passar el cap, moltes hores ficades... Se pot dir fracàs, perquè no m'ho he dit, però bueno, jo tinc la consciència molt tranquil·la, ho he donat tot, i se me passa pel cap que sempre passa algo que fa que el club no pugui ascendir.
I el Poblense també ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació després de perdre a la tanda de penals contra l'Àguiles per 5-4. El partit va quedar marcat per la greu entrada d'Antonio Sánchez sobre Toni Peñafort al minut 20, una acció que va suposar l'expulsió del jugador murcià i l'evacuació del futbolista Pobler en ambulància. El club ha informat que Peñafort es troba bé. Òscar Troya és el tècnic del Poblense.
És un dia duro. Pero mañana saldrá el sol, entonces hay que seguir. Y en el fútbol, cuando te viene una de estas duras, pues seguramente pues, te está preparando para algo, ¿no? Entonces veremos a ver el futuro para qué nos está preparando.
I de, com dèiem, el diumenge pel futbol balear, Poblense i Atlètic Balears continuaran a Segona Federació la pròxima temporada. I també en el món del futbol, la selecció espanyola, amb quatre jugadores mallorquines, aterrarà avui a Mallorca per preparar el partit que jugarà divendres contra Anglaterra a l'estadi de Son Moix, partit classificatori pel Mundial del Brasil. Avui el combinat espanyol s'entrenarà a les 6:15 a la ciutat esportiva de Son Bibiloni, un entrenament obert al públic. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma juga avui continuar viu al play-off pel títol. El conjunt mallorquí visitarà a les 8:15 i en directe per IB3 Ràdio la pista del Manzanares. Si el conjunt mallorquí guanya, forçarà el tercer partit de la sèrie i si perd, s'acomiadarà de la temporada. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, té clar que el partit d'avui és una autèntica final.
Es una final para nosotros, no tenemos margen de error. Sabiendo lo que hay en juego, pues tenemos que ir a Manzanares a nuestro máximo nivel competitivo, sabiendo que somos capaces de sacar el partido adelante igual a la eliminatoria, pero sabiendo también que nos van a exigir mucho, ¿no?
I avui a les 12 del migdia sabrà quin rival li tocarà al filial del Palma Futsal per jugar l'eliminatòria final per l'ascens a la segona divisió. Hi ha el Gran Premi d'Itàlia de motociclisme disputat al circuit de Mugello. A MotoGP, Joan Mir va acabar a la 12a posició i a Moto2, Izan Guevara va ser setè, tot i competir amb problemes de frens durant gran part de la cursa. El mallorquí va sumar 9 punts i va mantenir la segona posició del Mundial amb 95 punts. És el pilot mallorquí Izan Guevara.
He hecho muy buena salida, he llegado a ponerme cuarto a la entrada de la 1, pero de repente llegando a la 1, el freno de delante me ha cogido como aire o no sé qué me ha pasado. Son puntos al final, hemos cruzado la línea de meta, hoy me podría haber ido al suelo fácilmente porque no tenía nada de sensación de delante, el freno no me acompañaba, entonces he aguantado como he podido y ya está.
I acabam en ciclisme. Enric Mas ha acabat el Giro d'Itàlia a la 32a posició a 1 hora i 48 minuts del guanyador de la prova, Jonas Vingegaard. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8 i mitja. Repassant quines seran les claus d'aquest dilluns, les Pitiüses comencen a regular a partir d'avui l'entrada i la circulació de vehicles. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia, Eivissa. És el segon any que es du a terme la campanya, però enguany s'ha reduït el sostre de cotxes en 3.000 vehicles. És a dir, s'ha passat de 20.000 a 17.000. De les sol·licituds que ha presentat Valeval, la patronal que representa les empreses amb més flota de vehicles de lloguer, el Consell n'ha acceptat la meitat. Valeval, de fet, ha demanat la suspensió de la limitació.
I el Consell de Mallorca durà en el pròxim ple la proposta per liquidar la concessió de la carretera de Manacor.
Pagarà una indemnització de 118 milions d'euros a l'empresa privada i recuperarà la gestió de la infraestructura. D'aquesta manera, segons el Consell, a la llarga s'estalviaran dobles públics.
I avui acaben part de les rebaixes fiscals aprovades pel govern espanyol per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
En concret, l'IVA de la llum i el gas natural tornaran a pujar al 21%, el seu percentatge habitual. Sí que es manté el descompte dels imposts sobre els hidrocarburs.
I a les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí a Menorca. Expira el termini per presentar ofertes de venda de blocs de pisos perquè el Consell els compri. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. A partir d'avui s'analitzaran les ofertes rebudes, es taxaran els habitatges i si hi ha acord amb la propietat, el Consell Insular els comprarà per incorporar-los al seu programa de lloguer estable que es posarà en marxa en uns mesos. Per primera vegada, el Consell de Menorca s'ha obert a comprar blocs de pisos per intentar pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge.
I a Mallorca, la targeta ciutadana de Palma deixa de funcionar després de 27 anys en marxa. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. A partir d'ara, per viatjar en autobús es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es podrà utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Des del mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes i en les de pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo monedet de manera automàtica.
I a l'entrevista parlem avui de la limitació de vehicles a les Pitiüses.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
L'Associació de Vehicles de Lloguer Valeval ha lamentat aquestes darreres hores la manera de gestionar el topall de vehicles del Consell d'Eivissa. De fet, aquest divendres va presentar un escrit reclamant la suspensió de les quotes i estudia presentar un contenciós contra la institució. En parlem ara amb el president de la patronal de Valeval, Cristóbal Herrera. Bon dia.
Bon dia.
Una resolució del Consell de dia 15 de maig establia l'assignació provisional de la quota diària de comercialització de vehicles de lloguer, però considereu que no s'ha informat en temps i en forma. Com s'hauria d'haver notificat?
Como tú mismo has dicho, el problema es que lo del día 15 es una resolución provisional, no es la definitiva. Además, en esa resolución, aunque la tomemos, como ellos dicen, como perfectamente operativa, lo que tenemos es la cifra total de vehículos, no tenemos el tipo, porque os recuerdo que este año había minicuotas, digamos, para vehículos eco y cero, vehículos de más de 2 años... Vans, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que ni es definitiva la cifra, porque no lo es, ni sabemos la cantidad de vehículos por tipo y tampoco sabemos cómo tenemos que reportar las matrículas de esos vehículos que van a estar dentro del cupo.
Uh-huh. És a dir, avui comença aquesta limitació i encara no teniu, segons la vostra opinió, aquestes dades, no?
Bueno, según nuestra opinión, no, es que no tenemos esos datos. Además, o sea, cualquier experto jurista te va a decir que una resolución provisional no puede ejercer como resolución definitiva. Nosotros lo que pedimos es, debido al retraso, debéis establecer un periodo transitorio en el que las empresas se puedan adaptar una vez que sepamos realmente de manera definitiva cuáles son los vehículos que cada empresa puede tener. Y a partir de ahí, oye, pues ya empezamos a trabajar. Tened en cuenta que lo que nos dijeron es, vais a tener las cuotas ya asignadas desde diciembre.
Uh-huh. ¿Teniu previst, senyor Herrera, reclamar-ho als tribunals?
Bueno, el por parte de Valeval, lo que estamos es analizando la presentación del recurso contencioso contra la regulación del cupo. Y después, claro, cada empresa tendrá que analizar el impacto económico que el retraso está teniendo para las empresas y decidir si quieren presentar o no un recurso por responsabilidad patrimonial de la administración. Porque ten en cuenta que nosotros tenemos que planificar la compra de vehículos con varios meses de antelación. Tenemos que, de acuerdo a ese volumen, contratar personal, que todavía no sabemos el personal definitivo que vamos a tener. Tenemos que acordar con talleres para la reparación de los vehículos, tenemos que hablar con navieras para el transporte, tenemos que hablar con otros proveedores para el lavado, etcétera, etcétera, y está todo sigue en el aire, de manera provisional, pero no definitivo.
Senyor Herrera, el Consell d'Eivissa diu que el límit, aquest límit, aquestes xifres que ha donat a conèixer serà d'aplicació durant 2 anys. Creus que això vos pot facilitar la gestió de les quotes per l'any que ve?
Ah, bueno, eso por supuesto. La única ventaja que vamos a tener es que para el año que viene, por lo menos sí que vamos a saber las cuotas que tenemos con suficiente antelación. Eso sí que está bien y nos alegramos por ello.
I què vos sembla aquesta xifra que sí que s'ha donat a conèixer dels més de 17.000 vehicles de no residents per mesos cada dia a Eivissa, 14.000 seran cotxes de lloguer, són 2.000 manco que l'any passat. Què vos sembla aquesta dada?
Bueno, no, nos parece que es una cifra escasa, pero la temporada de verano será la que diga si es realmente escaso o no. Veremos si se producen problemas en el aeropuerto para la salida de quienes quieren visitar la isla o si no va a haber problemas. Yo creo que sigue siendo un error el establecer cupos a los vehículos de alquiler, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es responder una demanda que existe. O sea, nosotros no causamos que la gente venga a la isla, no hay nadie que diga voy a tal destino porque tiene un servicio de rentacar maravilloso. La gente va porque entiende que eso es un destino de calidad y entiende que va a tener unas vacaciones estupendas. A partir de ahí, yo creo que, y lo hemos insistido siempre, en lugar de ir contra un sector como es el del alquiler de vehículos, que digo, como he dicho, es una consecuencia y no una causa del turismo, lo que deberían hacer es una apuesta fuerte por el transporte público, hacer una apuesta fuerte por adaptar las infraestructuras al crecimiento de la población que hemos experimentado en Eivissa, y hay que gestionar aquellos puntos donde realmente hay problemas, porque problemas vemos todos los días durante todo el año y no solo durante el verano. Lo único que pasa en verano es que esos puntos cambian de sitio. Pues gestionemos esos puntos. ¿Que hay una playa donde hay problemas de acceso? Pues gestionemos, hagamos un aparcamiento en el que tengan prioridad los residentes y consigamos que los flujos de tráfico cambien. Pero limitar, o sea, pensar que con 2.000 coches menos de alquiler este año se solucionan los problemas de congestión durante todo el año, me parece un error.
Recordem que estan parlant amb el president de Valeval, l'Associació de Vehicles de Cotxes de Lloguer, sobre la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa, però avui també entra en vigor a Formentera. I d'altra banda, avui el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, presentarà més detalls també de la seva pròpia llei de limitació de cotxes. Quines expectatives teniu amb l'aplicació d'aquestes futures limitacions?
Bueno, nuestra posición sigue siendo la misma y es la que acabo de decir. Es un error pensar que el rentacar es el causante de los problemas que hay de tráfico. La movilidad lo que requiere es una visión integral, y una visión integral es transporte público, es infraestructuras y es gestión del tráfico allá donde hay problemas. Pensar que una isla como Mallorca o como Ibiza está colapsada en general es una falacia, o sea, no existe un colapso general. Existen problemas en puntos concretos, y esos puntos concretos son los que hay que atajar. En la isla de Mallorca, en Formentor, se estableció el control del tráfico precisamente para evitar los problemas que estaban habiendo. Bueno, pues apliquemos eso en otros puntos. ¿Qué es lo que esperamos? Por lo menos que si en otras islas se replican este tipo de medidas, no se lancen a limitar con estimaciones, con suposiciones o con percepciones, sino que el primer año se dediquen a contar cuántos coches hay y de qué tipo de flota es, de residente, de empresa, de alquiler, etcétera, y que a partir de ahí se podrán tomar decisiones que estén ajustadas a la realidad y no sobre percepciones.
I es disposau ja d'una xifra aproximada de quants de vehicles de lloguer hi ha a les Balears?
No, perquè nadie s'ha dedicat a contar. O sea, el primero que entendemos que va a contar es Ibiza este año con el control de cámaras que hay en la isla. Que esas cámaras están para controlar las matrículas y sancionar a quien esté incumpliendo la normativa, pero también va a servir para contar los coches. Pero que yo sepa, ni en Menorca ni en Mallorca está todavía el dispositivo puesto para contar los coches que hay.
Haurem d'esperar, per tant, per conèixer aquesta xifra. Avui hem volgut parlar amb el president de Valeval, l'Associació de Vehicles de Lloguer, el dia en què comença la limitació de vehicles a Eivissa, també a Formentera. Cristóbal Herrera, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Amb aquesta entrevista arribem a les 8:41. Continuem ara amb la política. Comencem amb les eleccions. A Colòmbia, el candidat d'ultradreta Abelardo de la Espirella i el progressista Iván Cepeda de Pacto Histórico disputaran la presidència del país el pròxim 21 de juny. Això pel fet que han sortit com les dues opcions més votades en la primera volta de les eleccions d'ahir diumenge.
De la Espirella ha aconseguit prop del 44% dels vots, mentre que Cepeda, en aquest cas, ha quedat en segon lloc en gairebé el 41%. Uns resultats que l'actual president de Colòmbia, Gustavo Petro, no reconeix. En un missatge a les xarxes socials ha dit que hi ha dos censos, un d'oficial i un altre que té 800.000 persones addicionals. Una crítica que sosté Cepeda, qui també ha carregat contra el seu contrincant.
Priella representa el regreso al pasado para político, narcotraficante, mafioso, plutocrático y corrupto que vivió el país bajo los dos gobiernos de Álvaro Uribe, reforzado hoy por la extrema derecha internacional. Es a ese proyecto que le vamos a salir al paso en esta segunda vuelta.
També el candidat d'ultradreta ha criticat el seu oponent.
¿Qué puede ofrecerle a Colombia un tipo que nunca ha creado un puesto de trabajo, que siempre ha vivido hablando paja y de la teta del Estado, que se crió en la Unión Soviética, donde se volvió comunista, que no cree en Dios, que pretende acabar con nuestra Constitución? ¿Qué puede ofrecerle a Colombia un bandido como Cepeda con ideas vetustas?
Per cert, que el líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha felicitat pels resultats.
I Pedro Sánchez compleix 8 anys al capdavant del govern central, tal dia com avui del 2018 va guanyar la moció de censura contra Mariano Rajoy, que per cert va presentar el PSOE després de conèixer la sentència del cas Gürtel, el que condemnava el Partit Popular per lucrar-se amb una trama de corrupció. Precisament, el president espanyol arriba a aquest aniversari envoltat de polèmiques judicials, com ara el cas Mascaretes, el Leire Díez, el cas Plus Ultra, el Begoña Gómez, el cas del fiscal general, el conjunt de tot plegat ha desfermat un terratrèmol polític d'àmbit estatal.
I el també secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, descarta convocar eleccions anticipades. S'aferra als èxits d'aquests 8 anys de govern, també a l'oposició política i mediàtica de voler destruir l'executiu aprofitant les denúncies de corrupció que s'hagin ferrat.
Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del Socialismo Democrático, hemos actuado con contundencia. Pero de la misma manera os digo, ante los infundios también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este gobierno de coalición progresista con sus malas artes.
El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, n'ha demanat que s'assumeixin responsabilitats.
De que hi ha una operació per derribar el govern, o aquesta operació ha existit des de l'inici, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no afronti informacions que són greus. Ho hem dit, que són greus, que no poden mirar cap un altre cantó, no poden dir que tot és loafer, no poden dir només que, bueno, que alguna gent passava per allà. No, hi ha coses greus en les investigacions.
La secretària de Coordinació Sectorial del PP, Alma Ezcurra, torna a demanar eleccions anticipades.
Ha llegado el momento de elegir y elegir o seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción, o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente. En el Partido Popular, desde luego, lo tenemos muy claro.
I avui està previst que declarin a l'Audiència Nacional l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino, i l'excomissari José Manuel Villarejo en el judici del cas Kitchen.
La Fiscalia demana per Pino 15 anys de presó, 33 d'inhabilitació, per Villarejo de 9 de privació de llibertat. És una de les persones encarregades de gestionar el conductor de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, captat per, com a confident de la trama. Recorden que se jutja una presumpta operació parapolicial per espiar Bárcenas.
Són ara les 8:45, tot d'una comencen les desconnexions insulars.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. La targeta ciutadana de Palma deixa de funcionar després de 27 anys. En marxa, a partir d'ara, per viatjar en autobús, es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es podrà utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Des del mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes i en les pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo a Monedet de manera automàtica. Tot d'una ampliem aquesta informació, també parlant d'altres abans, però volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores encara trobem bastanta retenció, sobretot a Sabia de Cintura, en sentit cap a Andratx, ara mateix des de l'Estadi Balear, fins a la sortida cap a la carretera Soja, i també a sortir de la Teulera, en sentit cap a Saraboort, al túnel de Gènova també hi trobem petites retencions. També circulació lenta a l'entrada de Palma des de l'autopista d'Inca i també des de la carretera de Maracó. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Vivan López, del control tècnic. Fem una aturada per a la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, la targeta ciutadana de Palma deixa de funcionar després de 27 anys en funcionament. A partir d'ara, per viatjar en autobús, es necessitarà la targeta única o la intermodal, que es podrà utilitzar també en el bus interurbà, el tren i el metro. Des del mes d'octubre s'han emès més de 175.000 targetes i en les pròximes setmanes es durà a terme el traspàs del saldo Moneder de manera automàtica. Anem en directe a la plaça d'Espanya, on hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Bon dia, què en diuen els usuaris del canvi?
Bon dia, idò. A trets generals, els usuaris estan contents d'aquest canvi. Asseguren que du una targeta única per utilitzar tots els transports és més còmode, però també és cert que es queixen de les dificultats que han tingut per poder fer aquest canvi de la targeta ciutadana a la targeta única.
No es más cómoda, es más fácil porque es para todo.
Me parece muy bien que haya una sola tarjeta para utilizarlo, es más cómodo.
A ver, me parece bien, pero que el posin han pago, que pagamos. Demasiada gente, demasiado saturado y no lo veo bien.
Bueno, jo soc integradora social i, per tant, en els meus enlòs, per exemple, sí que els afecta el canvi de targeta. I és veritat que quan has d'anar a demanar cita és complicat perquè hi ha moltíssima gent, per tant, sí que trob que afecta, que canviïn.
I aprofitam aquesta connexió per recordar-vos que si encara no teniu la targeta única o no teniu la intermodal, es pot fer. Aquesta targeta única s'emetrà a les oficines de l'estació intermodal d'aquí de Palma, però també a Alcúdia, Inca, Manacor i als ajuntaments de Calvià, Llucmajor i Marratxí.
Gràcies, Cristina, en directe des de la plaça d'Espanya de Palma. Més qüestions. Recursos hídrics té en aquests moments en marxa més de 40 projectes per millorar i garantir el subministrament d'aigua als ciutadans amb un cost de 300 milions d'euros. El nou pou de Montuïri és un dels que està a punt de finalitzar-se. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Montuïri és precisament un dels 7 municipis que l'any passat va acabar l'estiu amb restriccions d'aigua. Toni Miralles, val el municipi, ens explica algunes d'elles.
No se pot omplir piscines, o que no se pot rentar el cotxe una sèrie d'hores en el dia, que se recomana regar a les primeres hores del matí o més de cara en el vespre.
De fet, ha de menester comprar camions d'aigua potable per abastir la població de cap a cap d'any, una situació que pretén minimitzar amb aquest nou pou. Les obres, ens diuen, avancen a bon ritme.
Bé, nosaltres voldríem que ja fos, ja. És a dir, cor pressa. La canalització durant la setmana que ve estarà llesta. Hi va una altra part, que és fer una caseta d'obra on hi haurà els comptadors d'aigua, on hi haurà plaques fotovoltaiques també per donar corrent en aquesta instal·lació. Perquè tot estigui llest seria juliol i agost, que ho calculam més o manco.
Però aquesta solució no és suficient. El Pla de Mallorca arrossega una situació crítica, expliquen des de fa temps. L'any passat, la Mancomunitat va pagar més de mig milió d'euros en camionades no només cap a Montuïri, també cap al Gaida i Porreres. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics del Govern.
El pla se subministra d'aqüífers, de masses d'aigua que estan en mal estat, o bé quantitatiu o bé qualitatiu, que tenen una contaminació natural també per conductivitat. No? I la solució passa per fer infraestructures i dur aigua d'altres sistemes. Que nosaltres vàrem començar a la legislatura i hi havia un projecte en marxa en aquesta direcció general. Ara en tenim en distintes fases 42 projectes, vull dir, hem mobilitzat quasi 300 milions d'euros.
Un d'aquests és el que permetrà dur aigua en alt des de Maria de la Salut fins a Sineu, que preveuen que estigui enllestit en els propers 5 o 6 anys.
Està en fase ara d'expropiacions, això pot durar el seu temps, i una vegada que tinguem a disposició els terrenys, després licitarem les obres, els projectes estan fets, el finançament està compromès. Penseu que es costa de no haver fet res durant molts anys, ara està tenint un cost ambiental, social i econòmic.
També estan acabant de redactar les ampliacions de les desaladores d'Alcúdia i Andratx. També a punt d'adjudicar l'actualització de la depuradora de Palma, que és l'obra més gran que haurà licitat fins ara a Bacua, amb 58 milions d'euros.
D'altra banda, el servei de rehabilitació de Manacor trasllada a partir d'avui el nou edifici ambulatori. Els nous espais tindran àrees diferenciades de fisioteràpia, electroteràpia i rehabilitació especialitzada.
Segons la Conselleria de Salut, permetran millorar l'atenció als pacients i ampliar serveis. És el tercer servei que s'incorpora al nou edifici ambulatori de l'Hospital de Manacor. Els pacients s'hauran d'accedir de manera provisional per lateral de l'edifici.
I per la mare de la seu de Projecte Home, Inca, que ha fet balanç una vegada complerts els 6 anys de la seva creació. De fet, s'ha consolidat com a centre de tractament integral en l'atenció a les addiccions en el Pla i el Reguer, un temps en què s'ha ampliat el catàleg de programes terapèutics per incloure les noves necessitats de la població com la dependència digital. Han conversat amb el seu director, Tomàs Femenies, per conèixer la feina que s'hi du a terme.
Psicòleg de formació, Tomàs Femenies va iniciar la feina a l'entitat ara fa 20 anys com a terapeuta. Una experiència que li ha permès conformar un model d'atenció integral i especialitzat al capdavant del centre d'Inca des de la seva obertura el 1 de maig de 2020. Com a mostra, les dades d'usuaris atesos que han passat d'una vuitantena al primer any a més de 380 en el 2025.
Más personas que vienen a nosotros, ¿no? Desde que tenemos ese sitio más cercano, creemos que es importante. No solamente por cercanía a nivel de kilómetros, ¿no? De distancia, sino también a veces porque se sienten más identificados, pues porque estoy más cerca de casa, porque el horario me facilita, ¿no? El poder llegar a tiempo a esa terapia.
La creació del centre ha permès a Projecte Home oferir un ampli ventall d'opcions per cobrir els diferents perfils. El majoritari són homes d'entre 35 i 49 anys. Per adults compten tres programes per alcoholisme, consum de substàncies i addiccions comportamentals, això és, per apostes, videojocs o compres compulsives.
En tots els casos, les famílies hi tenen un paper determinant perquè l'entorn sempre detecta primer que hi ha qualque problema. Per això els atenen a l'Escola de Suport Familiar.
Estos grupos de familia son muy interesantes porque podemos atender a la familia sin que la persona que tiene el problema sea atendida por negativa o por resistencia, por lo cual es interesante, porque la familia es atendida sobre sus necesidades. A veces hemos conseguido que la persona que tiene el problema también venga después. A partir de ahí se van construyendo toda una serie de estrategias, se van construyendo pues un montón de actuaciones.
També són essencials les famílies, els pares en concret, a les addiccions dels menors. Tot i que són el perfil minoritari, representen 2 de cada 10 usuaris i a ells els atenen a la Fundació Projecte Jove amb una estratègia concreta.
Y a veces lo primero que te dices es que he perdido la autoridad de mis hijos. No sé cómo poner normas, no sé cómo poner límites, cómo conseguir que me haga caso. Entonces hay un trabajo psicoeducativo muy importante con estas familias para asesorarlas, para recuperar su autoridad poco a poco, mejorar la comunicación, resolver conflictos dentro de casa y sobre todo empoderarlas a los familiares porque como no podemos hablar de adicción a esas edades, sino que hablamos de educación, es normal que no vengan tantos porque depende de los padres y madres.
Arribem a les 8:55 minuts, continua informació aquí a Ivetra Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetra Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9. És el moment ara de la cultura. It's a god-awful small affair. To the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. And her daddy has told her to go. Dona i ciència, dona i espai són binomis que encara queden molt lluny de la normalitat. Probablement recordareu que fa unes setmanes una de les proeses de l'Artemis II que cercava conèixer la cara amagada de la Lluna era que hi viatjés una dona. Per a lluitar contra això es posen en marx iniciatives com l'Hipàtia II, que simula la vida a Mart enmig del desert de Utah amb la participació de dones. I una d'elles és Jennifer García Carrizo, i ara ho explica a Missió en Marte, que acaba de publicar Geoplaneta. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Jennifer García Carrizo és moltes coses. És doctora en comunicació, professora i investigadora a la Universitat Rei Joan Carles. Es defineix també com a exploradora científica i fou astronauta anàloga, això vol dir a Terra, a la missió que, com dèiem, la va situar enmig del desert nord-americà com si fos a Mart al febrer del 2025. Hi varen anar ella i altres dones per inspirar les nines de tot el món i per conèixer de forma pràctica coses com, per exemple, l'impacte dels productes menstruals, perquè les dones fins ara han estat una anècdota a l'espai.
Hay una balanza que inclinar, ¿no? Al final el 11% de las personas que han ido al espacio pues son mujeres y eso es algo que es importante cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea del libro, la idea de este tipo de misiones es también trabajar porque esa balanza se equilibre y porque las más pequeñas pues puedan encontrar referentes y nunca piensen que no pueden.
Aquest pensar que era possible va ser el que la va animar a presentar-se al projecte i complir en part d'aquesta manera una aspiració de ben petita.
Siempre había tenido el sueño de ser astronauta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues vas creciendo y cuando llega el momento de elegir una carrera que quieres estudiar, pues al final, aunque tú tengas un sueño, decides estudiar algo que te encanta, que te gusta, que te llena, que en mi caso era la comunicación. Y bueno, pues luego te vas dando cuenta de que no tienes que definir una carrera para llegar a un objetivo, sino que muchas veces pues las cosas van viniendo solas y pues, lo importante es seguir el camino que a ti te interesa.
Escrit com si fos un diari, el llibre també dona resposta a curiositats científiques. Ho fa d'una manera senzilla i amena i assoleix un altre dels objectius de l'autora, demostrar que explicar bé la ciència també és ciència.
El llibre intenta romper una lanza a favor de esa idea o intentar eliminar esa idea de que las ciencias sociales no son ciencias, ¿no? Y hacerle ver pues al lector que sí, que también lo son y que también son importantes como, bueno, pues como es la cultura y el arte o como es la física y las matemáticas, que al final todo es importante en nuestra vida.
Missió Marte, la publicada Geoplaneta en la seva col·lecció dedicada a la ciència. A kiss on the hand may be quite continental.
but diamonds are a girl. I Marilyn Monroe hauria fet avui 100 anys, va morir només amb 36 i potser per això poques figures del segle XX han quedat tan incrustades en l'imaginari col·lectiu com la seva. I és que tot i que les noves generacions molt probablement no han vist cap de les seves pel·lícules, la seva imatge encara és icònica.
Marilyn va ser més que un producte de Hollywood, més que una rossa explosiva, amb personatges pràcticament fets a mida, explotant la seva sensualitat, això vol dir més cos que cervell, va fascinar els espectadors de tot el món amb escenes icòniques com la de La Tentación vive arriba, amb les faldilles enlairant-se al pas del metro de Nova York, o tocant l'ukelele esbojarrada amb un tren on ningú no era perfecte. Inoblidable també el seu vestit rosa que va inspirar Madonna i que sonaria també Moulin Rouge anys més tard, assegurant que els diamants, com escoltàvem, són dels millors amics de la dona. Una imatge pública que contrastava amb una personal... amb una personalitat extremadament vulnerable. Matrimonis fracassats, el de l'estrella de béisbol Joe DiMaggio, amb l'intel·lectual Arthur Miller, amants que esdevingueren un espectacle públic com el president JFK. Norma Jean, Marilyn havia donat al món un personatge únic que la seva mort feu immortal. La seva relació amb els Kennedy infla una teoria de la conspiració al voltant de la seva mort que el temps no ha ajudat a aclarir. Va morir just abans de deteriorar-se, sense envellir, sempre jove, com James Dean, com Elvis Presley, com passaria més endavant amb el Club dels 28, provocant una fascinació que 100 anys després encara ressona al món.
Són les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades d'aquest dilluns. La patronal Valeval estudia la presentació d'un recurs contra la llei que des d'avui limita l'accés de vehicles a Eivissa i que estableix un màxim de 14.000 vehicles de lloguer, 2.000 manco que l'hem passat. Ho ha confirmat fa uns minuts el seu president a l'informatiu Matí, Cristóbal Herrera, manté que els cotxes de lloguer no són l'origen dels problemes de congestió de tràfic que presenta l'illa, ja que els embossos es registren tot l'any.
Per això ara estudien la presentació d'un recurs. En paral·lel, cada empresa també pot reclamar danys patrimonials perquè els han avisat, diu, amb molt poca antelació del nombre total de vehicles que podran posar al mercat aquest estiu.
Cada empresa tendrá que analizar el impacto económico que el retraso está teniendo para las empresas y decidir si quieren presentar o no un recurso por responsabilidad patrimonial de l'administració.
El conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Joan, diu que l'any que ve podran preveure-ho amb més temps perquè confirma que la xifra màxima es mantindrà.
És que aquest cupo ja és per dos anys, per donar més estabilitat i perquè precisament les companyies o els socis de Valeval doncs puguen tenir ja una certesa de quants cotxes podran tenir, no només aquest any, sinó l'any que ve.
Avui també entra en vigor la limitació a Formentera i el Consell